COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Sí, sí, avui dilluns, acabem el mes d'abril, 30 d'abril del 2018. A més, hores d'ara, una baixada sensible de temperatures, amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, també buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'astronomia, ho farem amb el Ramon Drudis. I també posarem somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer. I amb tot això i la proposta del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una, doncs acabarem aquest Herrera en COPE Lleida. Però no marxis, perquè a partir de la una i fins a les dues, al migdia Lleida, tenim la radiografia, on hem de parlar, bàsicament, d'hoquei. Emoció sobre rodes. El Lleida llista que s'ha proclamat campió de la Copa CERS. És una copa europea. És el primer equip lleidatà que té un títol continental, que a més ho va fer en un marc esplèndid, com és el pavelló 11 de setembre. Per tant, jugant a casa, jo crec que es van alinear tots els astres i que, evidentment, els jugadors hi van posar de la seva part. A més, va ser una d'aquelles finals èpiques. Final del temps reglamentari, empat a dos, pròrroga, empat a dos, i els penals, el Lleida llista, finalment es va imposar per 0-1. I amb això es va proclamar campió de la Copa CERS. En parlarem, evidentment, a fons, a partir de la una, amb el president de Lleida Llista, l'Enric Duc, i amb els tertulians habituals de la radiografia. I a dos quarts de dues, la Nacional 240, avui, amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona, el que farem és parlar de l'1 de maig, que és demà, que és festiu, però que és un dia, doncs, tradicionalment reivindicatiu, tot i que l'afluència a les manifestacions any rere any baixa. I, per tant, buscarem avui a veure si s'ha de canviar la manera en què s'enfoca aquest 1 de maig, aquest dia del treballador. En parlarem a la Nacional 240 a partir de dos quarts. 14 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel avui amb intervals de núvols a les comarques de Lleida. A més, van apareixent núvols d'evolució que al Pirineu poden deixar-nos pluges i ruixats, fins i tot tempesta, amb una cota de neu entre els 1.200 i els 1.400 metres. Les temperatures avui segueixen similars a les d'ahir, amb màximes de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 16 graus a Tàrrega, a la Seu d'Urgell arribarem als 15, a Viella en tindrem 12. El vent continua bufant de ponent. Demà dimarts continuarà el cel amb aquests intervals de núvols. A més, també apareixeran núvols d'evolució que al Pirineu deixaran ruixats i tempestes, sobretot a de cara a la tarda. Tampoc a la resta en descartem alguns, però de més dispersos i ocasionals. La cota de neu seguirà entorn a 1.300 metres només i les temperatures demà baixen encara més. La mínima marcarà 6 graus a Lleida, 5 a Balaguer, 4 graus a Tàrrega i 0 graus a la Seu d'Urgell i a Viella. El vent bufarà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. 12:23, a punt d'arribar a les 12:24 minuts. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com ja hem dit, en parlarem a fons, però jo crec que avui és just començar amb aquest tema, campions. Lleida llista va derrotar ahir el Barcelona a la tanda de penals i conquereix la Copa CERS, que és la edició número 38. És el primer club lleidatà que aixeca un títol europeu. Amb successos, terratrèmol de 2,9 graus al Pallars Sobirà sense causar danys materials ni ferits. El telèfon d'emergència 112 no ha rebut cap trucada, però sí que és veritat que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Protecció Civil han informat que sí que s'havia detectat aquest terratrèmol, com dèiem, de 2,9 graus a l'escala de Richter. Ahir diumenge va caure una pedregada sobre una àmplia zona de la plana de Lleida i els pagesos temen afectacions a la fruita dolça. Els danys, però, s'hauran d'avaluar més endavant perquè els fruits encara són molt petits, segons ha dit Assaja. De fet, ahir va fer de tot. Va fer sol, va fer vent, va ploure, va caure pedra, al Pirineu va nevar. Això per pràcticament acomiadar el mes d'abril. A més, degut a tot això i a les grans nevades i pluges d'aquest mes, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís per l'augment del cabal del Segre al seu pas per Balaguer. El riu baixa amb un cabdal de 325 metres cúbics per segon i una alçada de 2,77 metres al seu pas per la capital de la Noguera. També Protecció Civil va activar ahir, diumenge, l'alerta d'inundacions per l'augment del cabdal al riu Garona. Hi ha possibilitat de desbordaments perquè l'aigua supera els 80 metres cúbics per segon a causa de les pluges i el desgel. Per tant, com sempre diem, ull, si us plau, perquè si ens atencem al riu, l'aigua porta una força i una velocitat molt superior a la d'habitualment. No ho sembla, i sembla que és tot molt bonic, t'acostes al riu, però una relliscada i se't pot endur la corrent. Per tant, ull, si us atenceu a les voreres dels rius. Anem a parlar d'esports, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs el Lleida Llista, que va fer història i, a més, el Marc s'havia fet ja de manera que pogués passar. No et garanteix res, però, clar, jugar a casa, jugar al pavelló 11 de setembre, on aquesta temporada s'estan vivint aquestes alegries, doncs suposo que va ser aquell ingredient més. Lleida Llista ha fet història i avui en parlarem a partir de la radiografia. Ara veiem que és un títol important, però jo crec que el temps encara el farà més gran. A la final es va derrotar el Barcelós, portuguès, a la tanda de penals es va arribar al final del temps reglamentari i al final de la pròrroga amb empat a 2 i als penals 0-1 va donar el triomf al primer d'un club lleidatà a nivell continental, el Lleida Llista. En parlarem, evidentment, a partir de la 1 i ho recordarem. Recordem també que a la resta de partits, divendres, el Força Lleida, contra tot pronòstic, o, dit d'una altra manera, el dia que més difícil ho tenia, doncs va guanyar a domicili. Recordem que només havia guanyat un partit en els darrers 10. Manresa 68, Força Lleida 74, i sumat a la derrota del Clavijo, van fer que el Força Lleida ocupés la avantpenúltima posició. Per tant, a la darrera jornada i al darrer minut va quedar salvat i, per tant, serà de l'EP Oro la propera temporada. Baixen Samic i Clavijo i el Força Lleida finalment es va salvar. En futbol, Elx 2, Lleida Esportiu 0. Era ja la, no sé quanta, la enèsima final, per entendre'ns. Ja fa caps de setmana que juguen finals. Es va perdre una bona oportunitat perquè la resta d'equips de dalt no van fer el que havien de fer. El Lleida segueix a 3 punts igualment del playoff, però cau fins a la 8a posició. És a dir, té 3 equips ara per davant que estan igual o més a prop del playoff. Per tant, això ho complica quan només falten 2 jornades pel final de Lliga. Matemàticament és cert que encara és possible, però cada vegada és més i més difícil. També en parlarem a partir de la 1.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que avui també fem memòria. Sí, sí, també toca. Mari Carmen Salvador, què tal?
Hola, bon dia. Molt bon dia a tothom.
És igual si estem al mig d'un pont, el que l'hagi pogut agafar o no. La memòria l'hem de fer anar cada dia. I per tant anem a recordar que passava fa 25 anys del dia com avui, un 30 d'abril, que avui tancarem el mes d'abril,
l'últim dia de l'abril,
30 d'abril, però de l'any 1993.
El conseller de Benestar Social, en aquells moments era el senyor Antoni Comas, va manifestar que la Generalitat aprovaria al setembre un pla d'aprofitament econòmic presentat per una associació d'ajuda al toxicòman. Es volia donar una sortida laboral als joves toxicòmans, els que se n'havien sortit, que vivien i treballaven al centre de Torreblanca. Era un projecte pioner a tot Catalunya que podria beneficiar a tota la comarca. També la Comissió de Veïns de la Vall de Boí va intensificar les seves protestes contra Cultura per la no aplicació de la nova normativa urbanística que havia elaborat el departament, i més concretament per la paralització en les negociacions entre l'administració i els veïns de la Vall de Boí. La Comissió de Veïns estava estudiant endurir les mesures de pressió. En aquells moments, Taüll era el poble que més havia crescut els últims anys. En el plaç d'un mes, S'anunciava que l'Ajuntament de Lleida podria concedir llicències d'urbanització del campus universitari, encara que després la construcció dels edificis no corresponia a la paeria, sinó a la universitat. Els primers edificis que la Universitat de Lleida tenia previstos construir al nou campus eren el de l'Escola de Ciències de l'Educació i el de l'Escola Universitària Politècnica, en l'especialitat d'Enginyeria Industrial. El nou campus universitari de Lleida disposaria d'una superfície de 8,5 hectàrees. 8 hectàrees i mitja. Intenses pluges a totes les comarques de Lleida i nevades al Pirineu, també, com aquest any hem tingut.
No, la neu... Sí, del temps millor no en parlem,
no.
Perquè avui podem parlar d'un temps i demà ja no sabem el que farà.
Exactament, però sabem el que ha fet, el que han passat sí que ho sabem.
Home, hi ha hagut un abril amb un nivell d'aigua superior a l'habitual.
Sí, sí. La neu també superior. Va tornar a l'Alta Ribagorça l'any 93 i a la Vall d'Aran en un mes d'abril del 93. Boitaüll podria reobrir les seves pistes, deien, el cap de setmana de l'1 i 2 de maig.
Mira.
La nevada que va caure va coincidir amb el tancament de les estacions i només quedava oberta la de Boitaüll, que va rebre 30 centímetres de neu nova. Per tant, va poder... Hi havia expectatives de que estigués
oberta
llarga el dia 1 i 2, sí. De res més. Així acabem.
Molt bé, Mari Carmen, doncs apa, fins demà,
no?
Demà és festa.
Demà és 1 d'abril, tenim festa, ens acomiadem fins passat demà.
1 de maig. Demà és 1 de maig.
Ai, 1 de maig. Ui,
1 de maig. Avui acabem l'abril. Demà és 1 de maig.
Despiste.
I ja quan tornem ja estem a la meitat de la setmana.
És veritat. 1 de maig, el dia del treball, encara?
Sí.
El 93, sí, sobretot. El 93, sí. Encara hi havia manifestacions dels sindicats.
Oh, i demà també. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I hem agafat l'hàbita dels dilluns, donar la benvinguda al Ramon Drudis. Ja sabeu que és enginyer i, a més, divulgador de la ciència de l'astronomia i que, a més, el trobeu a internet a www.totastronomia.com, que jo crec que, vaja, que el domini de la plana web no deixa dubtes de què hi trobareu amb aquesta plana web, a totastronomia.com. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bé. Bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Deixa'm que torni a dir... I, com deia el Sergi, l'elogi debilita, però de tant en quant també va bé que ens ho diguin. Déu-n'hi-do la de seguidors que tens. Ramon, m'he quedat... Home, no diré m'he quedat espantat, però m'he quedat sorprès gratament. Des de que apareixes de manera regular els dilluns a Herrera en Cope a Lleida, escolta, que la gent em truca i em pare pel carrer i em diu, escolta, allò que feu amb el Ramon és totalment interessant. Sí, coneixeu el Ramon? Ui, tant que el coneixem, el Ramon.
Bé, doncs...
Gent que et coneix, no personalment, sí, sinó que et segueix la teva activitat.
Bueno, pues m'agrada la notícia, perquè la meva fita és fer pensar a les persones en coses transcendents i que tinguin pues, una actitud crítica també davant dels aspectes de la vida, i això pues, ens satisfà moltíssim, no?
Justament t'ho estava dient per això, no per dir, escolta, sóc una estrella, sinó per dir, caram, sembla que parlar de l'univers i parlar del més enllà no ha d'interessar a ningú, i a poc a poc veig que la gent és un tema que sí que li interessa. Està clar que el problema del dia a dia, del d'arribar a final de mes i aquesta història, és un altre, però la gent encara té temps per pensar una mica més enllà, i això és bo.
Sí, és molt bo, perquè hi havia molta tendència a que els esdeveniments científics i també doncs, l'astronomia, doncs, per entendre-la, calia pues, doncs, una formació molt sòlida. No? I aleshores, quan es conta l'astronomia, és dir, què és el que hi ha allà a dalt, no? Sobre els núvols, aquelles estrelles, aquelles nebuloses, doncs les galàxies, els planetes també que es poden veure, quan es conta d'una forma molt planera i quan està a l'abast de tothom, això un s'ho fa seu, no? I aleshores, quan un entra en aquest tema, pues, certament jo crec que és, en certa forma, addictiu, no? Per tant, és molt bo que passi això.
Ramon, m'has fet els deures? Et vaig manar deures, eh? És veritat que dilluns passat vam fer l'especial de Sant Jordi, I per tant, t'he deixat una setmana extra, vull dir que no em diguis que no he tingut temps.
No.
Jo et vaig manar a deures, tu ja has pensat?
Sí, perquè per mi el dia pues, no té 24 hores, és a dir, és com un xiclet, no? S'allarga o s'escurça.
Ah, sí? Doncs ja m'explicaràs.
Sí,
ja m'explicaràs com
és possible,
com això.
Eh? És possible, sí, és possible.
Que a més la gent segur que més d'un dirà, escolta, doncs escolta, jo que el dia dures 30 hores no m'aniria malament.
No, pues,
és un dia.
Però sense rellotge, això sí.
Ah.
No has de portar rellotge, perquè duri molt el dia. No has de portar rellotge.
Escolta, l'últim dia parlàvem, és broma, però sí que és veritat que li vam manar d'hores des del punt de vista de... Escolta, el proper dia parlarem d'això. El darrer dia ens vam quedar amb el tema de la vida més enllà del planeta Terra. Jo sé que és un tema recurrent al cinema, a les pel·lícules de ciència-ficció, que s'ha plantejat, afortunadament i darrerament, des de molts angles diferents. Abans, fa molts anys, sempre era un home verd, amb el cap més gran, o tendència que venien dels rèptils, que són els que venien, que eren més intel·ligents, i bla, 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 bla. A poc a poc, també, al cinema va aparèixer la vida que venia més enllà de la Terra, que ja no eren bons, que ja eren dolents, també. I després ja han aparegut d'altres pel·lícules on ja no han de ser en forma d'home, de persona, vull dir, o sigui, que caminin amb dos cames, que tinguin dos braços, sinó que ha aparegut idees que ens suggereixen que la vida més enllà del planeta Terra pot ser totalment diferent a la que coneixem i que fins i tot ens costi d'entendre-la. Jo sé que és un tema que en podem parlar, i en podem parlar tant com vulguem, però em consta que hi ha científics i hi ha investigacions que estan intentant investigar, anar més enllà i buscar, doncs, vida en base al carboni, que seria la nostra, per entendre'ns, o vida en una altra base. Sí. Aquesta suposo que ja és dificilíssim d'imaginar-nos-la.
Sí. Mira, aquest tema, és a dir, de lo que parlarem amb tu sobre aquest tema, que he fet los deures, tal com m'has dit, he fet los deures. De totes formes, això ho tenia molt arrelat, per tant, en fi, no, tampoc he fet massa deures.
Fàcils, aquests,
Sí, són fàcils. Aleshores, això és molt important, perquè de lo que parlarem sobre aquest tema avui, doncs entre dins de la investigació científica, no? Per tant, tot el que direm aquí és científic, i si fem volar coloms d'alguna forma és perquè fem volar també la imaginació, que també la tenim per això, no? Però tot el que direm aquí és científic. Avui per avui no s'ha trobat vida enlloc, més que a la Terra. Uh-huh. Per tant, a partir d'aquí tenim un camp immens, i jo crec que dins d'aquest segle, per no parlar de 10, 15 anys més o 20 anys més, jo posaria com a fita, dins d'aquest segle que estem, nosaltres, els humans, trobarem vida a altres planetes.
Dins d'aquest segle?
Dins d'aquest segle, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo crec que trobarem vida.
Això, eh?
Quan dic vida... estic parlant de que pot ser vida unicel·lular,
sí.
És a dir, molt bàsica, no? Però, en definitiva, seria un gran pas per la humanitat el poder saber que a altres llocs, inclús dins del nostre propi planeta, sistema solar, poguéssim trobar vida. I si en trobem més lluny, pues millor, no? Però, de totes formes, s'hi està investigant molt i sense parar, per buscar aquesta fita. Fixa't, fa total uns 20 anys, 22 anys, que nosaltres estàvem especulant de que hi havia planetes voltant a d'altres estrelles de la nostra Via Làctea, no? I ara sabem, des de l'any 95, que es va descobrir el primer planeta, que va ser 51 Pegasi B, des de l'Observatori de Ginebra, aleshores, des del 95, que n'hem descobert gairebé 4.000.
Caram.
4.000 planetes que estan voltant a d'altres estrelles de la nostra pròpia galàxia.
A la nostra galàxia.
A la nostra només, pròpia galàxia. Per tant, fixa't, precisament, jo ahir estava, abans d'ahir, estava seguint la sortida cap a l'espai d'un nou observatori, que es diu TESS, que s'envia cap a fora de la nostra atmosfera per localitzar planetes extrasolars, que així s'anomenen, no? Va estar, no va ser possible enviar-lo, però avui s'envia aquest, aquest satèl·lit TESS. I la seva missió exclusivament serà comprovar si hi ha vida a d'altres planetes fora del nostre sistema solar. Per tant, tinc grans esperances en aquest nou enginy que s'envia i que ens pugui donar pues, molta llum sobre aquest tema.
Evidentment, quan parles d'aquesta quantitat de planetes només a la nostra galàxia, recordem que les galàxies també s'agrupen, no? Amb grup, o sigui, hi ha agrupacions de galàxies i després grups de galàxies.
Correcte,
tant,
sí. Molt bé, molt bé.
D'unes xifres enormes.
Sí.
Que hi hagi vida o no, ja quasi bé és un tema matemàtic, és un tema de probabilitat. O sigui, és a dir, arriba un punt que per probabilitat és... Com que augmentem tant el nombre de planetes, per probabilitat es diu que pot haver un planeta que reuneixi més o menys les condicions de la Terra i que més o menys s'hagi creat de la mateixa manera i que, per tant, hagi seguit el tema de la evolució que hi ha hagut al planeta Terra. Parlem de probabilitats, bàsicament. Clar, com més planetes hi hagi, més augmenta la probabilitat.
Mira, efectivament, tu també has fet els deures, eh?
Sí.
Ricard, també has fet els deures, perquè ho dius d'una forma molt, molt certa, això, no? O sigui, hi ha mils de milions de galàxies, no?, que s'agrupen en cúmuls, etcètera, etcètera. Però, fixa't, parlem només de la nostra galàxia, la Via Làctea, no? Doncs a la Via Làctea, els astrofísics creuen que pràcticament totes les estrelles, com el Sol, tenen algun planeta semblant a la Terra. Fixa't el que estan dient. I, per tant, podríem dir que el 80% de totes les estrelles que tenim a la nostra Via Làctea tenen planetes, i que el 17% d'aquestes estrelles tenen planetes terrestres. Ara el que falta, doncs, és trobar d'aquests 4.000 planetes quasi gairebé que hem dit, extrasolars, no?, trobar els que són semblants a la Terra a través de la seva composició química i si tenen aigua líquida, si tenen atmosfera, i a partir d'aquí anar avançant. Això serà possible i jo crec que tindrem aquesta possibilitat dins d'aquest segle, com te deia abans, no?
Jo et veig molt ambiciós, amb aquest tema.
No. Poso el temps inclús una mica més llarg del que diuen els grans astrofísics que tenim a la Terra. Per tant, ells ho posen inclús, en fi...
Abans i tot.
Abans, molt abans. Però jo ja poso això perquè normalment l'experiència em demostra que quan se diu pues, d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, aquests anys passen i encara no s'ha trobat. Bueno, per tant, jo crec que dins d'aquest segle...
Això són com les obres.
Sí.
Que sempre s'allarguen més, eh?
Sí.
Molt bé, Ramon, doncs avui hem dissertat amb el tema de la vida, però és veritat que hem donat dades objectives i que permeten doncs, ser optimistes, almenys de moment, ser optimistes. Després veurem... Ara, això sí, jo crec que dins d'aquest segle que ningú s'esperi veure vida més enllà en forma humana. És a dir, o sigui, tot pot passar, però dubto que d'aquí 80 anys trobem un planeta que puguem arribar a veure-ho amb el telescop i veguem persones caminant per allà damunt, vivint en ciutats i movent-se per allí. Tot podria ser, però vaja, crec que és poc probable que trobem vida així.
Sí, bueno, és que no ho sabem. No ho sabem i tampoc també serà molt difícil el que podrem visualitzar, que
clar, aquesta és l'altra.
Visualitzar no, des d'aquí tracta... cap allà.
Clar,
hi ha quan, moltes distàncies pel
quan,
mig.
Quan mirem a llargues distàncies i es diu que el Hubble o d'altres telescops arriben lluny, on estan arribant ja no és una imatge com podem veure nosaltres amb una videocàmera.
No és això ja. No. És,
Això en podem parlar un dia també.
Sí,
quines són les imatges que ens estan... O sigui, l'univers observable que dèiem, que és el, fins on podrem arribar, què és realment el que s'està observant? Perquè no és mirar com agafar un binocle que té molt zoom, per entendre'ns. No és això ja.
No, és d'una altra forma, eh? Sí, però en podem parlar un altre dia, si et sembla.
Molt bé. Ramon Drudis, el trobeu a totastronomia.com, el seguiu també a les xarxes socials, i ja sabeu que és enginyer i, a més, divulgador de la ciència de l'astronomia. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres. Fins dilluns vinent.
Gràcies a tu, Ricard. Bon dia.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que a hores d'ara el que fem és posar somriures a les cares de la gent. Ho fem amb l'espai del Joel Carnicer. Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
I la veritat és que ara sempre, sempre, sempre que t'escolto fent l'entrada, penso on estàs ara, treballant,
sí.
A veure on t'has amagat.
Ja, m'amago dalt de tot, m'amago dalt de tot i al lavabo. I al lavabo, i al costat hi ha com un despatxet que no hi ha ningú, i llavors quan acabo de fer el Ricard me'n va allí.
Ah, val, doncs saps? Vigila que no hi hagi ningú dins del bany.
No,
eh?
No, tot és, hosti, això sigui un hàndicap, però...
Li tallaràs el...
Sí, diria, què passa aquí, no?
Que... I aquest pobre home va malament, eh? Apreta, eh? Apreta. Li fa mal, vamos.
Pues sí, sí. Pues bueno.
Vinga,
bueno.
Notícies d'aquestes de posar somriures.
Mira,
que ha,
eh? Te'n dic una que va sortir la setmana passada i s'ha estat comentant moltíssim, que és... Un hombre ebrio escala una montaña en los Alpes cuando intentaba llegar de madrugada a su hotel.
¿Vale? Clar, no arribava mai. És aquí, aquí, aquí. Vamos subiendo.
Es que es molt fort lo que et diré ara, eh? Es molt fort. Diu, los servicios de rescate pasaron la noche intentando encontrar con perros y drones a un turista estonio que después de una fiesta acabó apareciendo en un restaurante a 2.400 metros de altitud. ¿Vale? És a dir, el senyor, com qui no vol la cosa, va pujar com algo del tamany del Pedraforca, venia anava borratxo i va dir, bueno, diu, pues arribaré algun dia.
Voy bien, voy bien.
Voy bien.
Voy bien. Esto... A més, ho va fer sol.
Clar, clar. I lo bo del tema és que és un... És, bueno, bastant nevadíssim.
I sí, 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 no? I fred.
I ara mateix bastant nevadíssim,
I la
no?
pujada costa.
Sí, 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 vull dir, pues llavors el senyor va decidir que no hi havia una altra manera que aquesta, no? Total, que al final el van trobar. Vull dir, ell va trobar un restaurant i que...
Cap aquí, tu.
Sí, va dir, pues mira, a lo millor és això, saps? I llavors ja després, quan el van estar buscant, van dir, no, que està aquí aquest senyor, no? Bueno, la vida a vegades porta aquesta situació, en Ricard.
Igual no era excursionista, a més.
Sí, vull dir...
Però va fer sense voler.
Dos pájaros d'un tiro, vull dir, això ja ho veu.
Què més?
Bueno, què més? Un niño hace los deberes en la moto camino del colegio. ¿Vale? Y llavors es veu. M'agrada molt perquè és la delicada línia... Saps quan hi ha... Quan hi ha notícies, és a dir, quan no es parla de la independència o de corrupció, que poques vegades passa,
sí.
De sobte... Clar, llavors els periodistes els xafes una mica, no? I diuen, i ara què fiquem?
Ara de què parlem?
No, pues ara és la nostra, llavors fan. Diuen, i comencen a ficar... notícies bastant estranyes,
però,
no? Perquè...
Però el nen va de paquet, no? No condueix la moto.
No, el nen va de paquet, però bueno, els dos van sense casco, la mare i el fill van sense casco, i el crió pues, fent els deures a tot tren abans de...
Això que és a la Índia?
Bueno, no, al Vietnam. Al Vietnam. Però bueno, ja és algo així. Estava pensant en això que t'he dit dels periodistes, que també passa molt això amb els cambrers, saps?
Ah, sí?
I, sí, si tu surts de festa i en lloc de demanar, per exemple, un ron amb cola... demanes una cola amb ron i llavors hi ha un petit cortocircuit dels cambrers i, saps? Vull dir, si algun dia surts o alguna cosa, prova-ho. Perquè normalment, i ells ja ho tenen tot, normalment se demana, pues un whisky amb no sé què, un ron amb no sé quant, no? Pues si canvies l'ordre...
Però et cobren igual o et cobren menys?
Bueno, jo crec que més, perquè devem pensar, mira el tonto, saps? Però igualment, si algun dia pots, prova-ho, perquè és com
una cola amb ron.
Com quan obres les llums del cotxe als conills, que es queden parats,
sí.
Pues és el mateix. Hi ha un moment que es queden... Bueno, coses que em venen...
I això que venia ara, aquí al mig?
Ho volia dir, perquè per quan els periodistes que es queden una mica... Saps? Quan no hi ha notícies d'independència.
Sí, ja.
O de... I ara què tirem, no? Què tirem?
Pues, venga.
Pues llavors venen aquestes coses. En fi, parlant d'aquestes coses, de conductors i aquestes coses, te'n tiro un altre, és que diu que una conductora atribuye al viento su exceso de velocidad.
Ah.
¿Vale?
Bueno, això és... podria arribar a ser.
A veure, podria arribar a passar. Jo la podria arribar a entendre si me multessin, si no, no. No, però el cas és que diu que aquesta dona circulava 20 km per hora per encima del límite en una pequeña ciutat australiana.
Home, això ja és massa, 20 per hora.
Clar, llavors li fiquen una multa de $200 i ella fica baix. The wind was pushing me. El viento estaba empujándome, ¿sabes? Ah. Y ya no...
Y punto.
I ja està, i s'ha acabat.
No, hace que... falta, no fa falta més explicació.
Aquí. A veure, que els 200 euros els traga igual, els 200 dòlars.
Ah, o sigui, no li han tret.
No, no li han tret, però bueno...
No li ha anat més, el recurs.
Exacte. I bueno, i parlant, de, parlant també de, dels màsters i aquestes coses que
sí,
s'han
bueno, sí.
ficat de moda, pues m'agrada molt aquesta, que la trobo sensacional, i és que, diu que el postgrado en Harvard de Pablo Casado fue un curso de 4 días en Aravaca. Bueno, sí, anem per parts, espera.
Però li van convalidar allí?
Espera, anem per parts, ¿vale? M'agrada molt perquè ell obro cometes, ja ho saps que m'encanta,
sí.
I ell un dia va dir, jo por entonces, quan li pregunten, la notícia és de la setmana passada, jo por entonces ja tenia 4 posgrados en mi matèria. Uno en mi materia, ¿sabe quién es eso? Uno en Harvard y otro en Georgetown. Ambos en Estados Unidos y otros dos en España. ¿Vale? Uh-huh. Perquè ella explica com va aprovar un dels dos d'aquests a la Universitat del Rei Juan Carlos, ¿no? Total, que la gent, pues bueno, els periodistes, pues era això, no, a vegades, quan hi ha temps...
Clar, pregunten.
S'ha d'anar preguntant. I resulta que si tu pares a pensar, el postgrado de Harvard acabem un curs de 4 dies a la vaca.
Bueno.
Però o sigui, un postgrau estem parlant de que és algo... És un màster. Estem parlant de...
D'un any.
De, sí, si no és un any, són mínim 8 mesos.
Ah.
Entre 6 i 8. Que acabi de Harvard, que està a Boston, que està a uns 8.000 quilòmetres d'aquí, a Aravaca, que a més el nom tampoc no és que sigui molt sensual, Aravaca.
Bueno, no, és una població del nord... oest de Madrid.
Sí, però vull dir que tampoc l'home tampoc es va moure gaire.
No,
però
no.
La qüestió és inflar el currículum.
Sí, vale, però al final no ho entenc, això. On el va fer, aquest postgrau?
Bueno, la moraleja és que va fer un curs de 4 dies en Aravaca, és la moraleja del tema.
I els segells es van equivocar i li van ficar de Cambridge?
Exacte,
o de...
i suposo que segurament aquesta gent del curs aquest de 4 dies es van equivocar i en lloc de ficar Aravaca van ficar Harvard.
Ah,
i això pot passar, és com si fas història a l'UDL i sense voler t'equivoques i fiques que has fet cine a la UCLA,
sí,
no?
Sí, per exemple.
I aquestes coses, als professors els hi poden passar, també són humans, no?
Ai.
Però, bueno, la moraleja és igual, perquè al cap i a la fi aquest senyor seguirà igual on és.
Que bo. No, és que ara estava pensant UCLA, jo me l'estava fent, és UCLA.
UCLA, exacte.
Bueno, clar, perquè m'ho dius així tan UCLA...
Bueno, t'ho dic com es diu, com
sí,
vols
clar,
que
però jo he d'anar... Jo, amb la meva ment, vaig traduint lletra a lletra.
Ah, pues UCLA.
UCLA.
Pues,
on està UCLA?
A Los Ángeles.
Ah.
A Los Ángeles.
I què vol dir, doncs? UCLA. LA és Los Ángeles.
Molt bé, pues University...
Complutense.
Per exemple.
De Los Ángeles.
Ha estat bé, aquesta.
No, ja l'hem batejat.
Ja està. I el que sí que no està als Estats Units ara és el Donald Trump Jr., que està de caza por Teruel.
Ha estat aquí, a Terol, sí senyor.
El primogénito del presidente passa el fin de semana en la Sierra de Gúdar i elogia... en les redes sus paisajes.
Sí, sí.
Teruel existe, eh?
Sí, no sé si va posar Teruel, Espanya, no sé si sabia ben bé on estava. Eh? Però aquí en Europa hi ha uns paisajes bonitos. Jo no sé si sabia on estava realment.
Segurament el més normal és que el portessin amb un helicòpter i el diguessin, mira, aquí, sí, hi, ha llicència de,
el deixen
aquí. Hi ha llicència d'armes, pots disparar qui vulguis, que no et diran res, perquè ets el fill del president dels Estats Units, així que tu dispara, saps? Però bueno, i... Ja, cada vegada, bueno, és igual, no m'hi vull ficar.
Vinga, va, el xino.
Vinga, no, aquesta mare de més. Muere una anciana tras inyectarle café con leche en vena.
I qui? A l'hospital, això, li van injectar?
Sí, això a l'hospital, en un hospital de Brasil,
però,
vale?
Però...
Espera un moment, que començarem a desglossar la notícia.
Però, obro
cometes i comença la notícia dient cualquiera se confunde, tanco cometes.
Sí, clar. Sí, vale? Sí, nada.
Una joven estudiante de enfermería administró café con leche en la vena de una anciana de 80 años, la cual murió horas después en una clínica de Rio de Janeiro. ¿Vale? La tal Regine Moreira Teles, de 23 años, llevaba 3 días de práctica en el hospital cuando ocurrió el accidente. Y entonces, abro paréntesis, cometes. Pero, como estaba todo junto, cualquiera se confunde.
Pero, ¿cómo
ella
estaba
ha dicho,
todo junto?
Pues debía estar lo del suero, lo de inyectar-li...
Home, sí, però una cosa ho trau d'una ampolleta i l'altra ho devia tenir en una tassa. A veure si és el mateix.
No, bueno, perquè a lo millor si no poden menjar, pues també els hi fiquen suero, no?
Sí, home, ja que...
menjar i que
sí, claro, pues venga, café con leche, ¿eh?
I va dir, pues per què no canvio el suero per café con leche? Cualquiera se confunde.
Clar, però qui té amb una pobra criatura 3 dies de pràctiques i està injectant coses ja?
Aquest és un altre, però això és Brasil, també.
Home.
Llavors, clar, la filla explica el que ha passat, no? I obrint cometes diu, és com si la paciente si estuvies... No, perdó, això ho diu el metge. Diu, és com si la paciente se estuviese sofocando. I llavors el fill diu, vi a mi madre agitada, abría la boca. Esa joven puso café con leche en la vena de mi madre, medio vaso. ¿Vale?
Sí. Si anava de cafeïna fins a les orelles.
Clar, llavors, i a més en vena, que puja més. O sigui,
clar, aquí el problema va ser la llet, no el cafè.
Sí, però espera que ara ve la notícia, després, quan acabe, hi ha un petit un altre, i diu... El 10 de octubre, noticias de fons quants dies, otra anciana, Hilda Maciel, de 88 años, murió en un hospital del estado de Río de Janeiro después de haber recibido sopa también por vía intravenosa. ¿Pero qué están fent?
No hace falta que abra la boca para comer,
o
vinga.
O sigui, a veure, tu saps que els famosos, quan tenen un problema gran, se'n van als Estats Units, als hospitals,
sí,
no?
Sí, sí.
Pues llavors la gent lo que no ha de fer és anar a Brasil.
No, jo ho veig.
O sigui, no, Brasil no. És sinònim de mort.
I si veus que et van a punxar alguna cosa, no. O sigui, no.
Pues, no.
Bueno, Joel, escolta, que se t'ha acabat el duro.
Ja se m'ha acabat?
Ja se t'ha acabat la moneda.
Puc dir un acudit?
Vinga, i tremola, ràpid.
Vinga, diu, ¿cómo se llama? Diu, se abre el telón y se ve a una mujer africana en bicicleta. ¿Vale? Se cierra. ¿Cómo se llama el país?
No ho sé.
Moza en bique.
En bike. Que es... Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Ara sí, que ja anem directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, a més, com que demà és festiu... Si la gent es repensa i demà vol anar a conèixer territori, doncs aquí teniu una proposta.
Bé, i si no, i ahir també era festiu, també podia anar.
Bueno, també,
no?
Correcte. Sí, sí.
Estem fent de pont avui.
I tant que sí.
Nosaltres avui anem cap al pont de Suert.
Ah, mira.
A l'Alt de Ribagorça. Una població que permet també, és porta d'entrada cap a la vall de Boí, que val la pena per visitar demà, per exemple, que és dia, bueno, si t'has demanat a manifestar, llavors no podràs, però si no, cap al pont de Suert. Cal dir que la població té el seu origen en el pont sobre la Noguera, els drets del qual eren de propietat comunal. El despoblat de Suert, que li dona nom, és esmentat ja abans de l'any 1000. Concretament, l'any 1240, hom troba ja esmentat el pont de Suert com a topònim, és a dir, el pont que hi havia i Suert despoblat. El nucli antic de la vila de Pont de Suert, a la Vila Vella, conserva un tipisme i una bellesa encomiable. Els seus carrers, les seves cases, les pedres i els pòrtics d'aquest indret i alguns dels seus balcons amb flors conviden el viatger a deixar-se perdre en el temps que un bon dia sembla que s'aturaran aquests racons. Per altra banda, la població ha crescut i s'ha modernitzat com poques ho han fet i ofereix uns serveis i unes prestacions dignes de capitalitat. Cal dir que el monestir de la Vall tingué el domini jurisdiccional de la vila fins a la fi de l'antic règim. La vila està situada a 838 metres d'altitud. L'església antiga, que és d'obligada visita i que avui és seu museística, és dedicada a Santa Maria. És una obra que segueix la tradició arquitectònica medieval. És d'una sola nau, coberta amb volta de canó, i tot i això sembla que és una obra més tardana. Aquest temple s'ha convertit en els darrers anys, repeteixo, en lloc de referència museística. La nova església parroquial, dedicada a l'Assumpció de Maria, és de gran originalitat. Va ser construïda l'any 1955, segons projecte de l'enginyer Eduard Torroja i de l'arquitecte Rodríguez Mijares, i va ser sufragada per l'empresa Ener. Cal dir que l'absis és decorat amb pintures d'higueres. Aquesta població volem fer un record especial a qui va ser rector durant molts anys i una gran persona que ens ha deixat ara fa pocs mesos, que és mossèn Joan Mora. Ell va estar rector d'aquí de Pont de Suert i de molts pobles de l'Alt de Ribagorça Jo havia conviscut amb ell aquí resseguint pobles i ermites, i de veritat que no podia parlar del Pont de Suert sense fer un record, un homenatge molt sincer amb aquesta gran persona en olor de santedat que va ser mossèn Joan More. Gràcies, mossèn Joan, per tot el que ens vau donar. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: rient i plorant, l'abril va passant. Perquè, clar, avui és l'últim dia.
Avui el tanquem, ja.
Rient i plorant, l'abril ha anat passant. Fins demà. Fins demà passat.
Demà res. Gràcies, Joan.
Gràcies.
És la una. Són les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Rafael Catalá asegura que el juez que emitió un voto discrepante para absolver a la manada tiene un problema singular que es conocido por todos. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE. No ha detallado qué tipo de problema, pero dice que es un asunto delicado que debería haber motivado una actuación por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Es un asunto muy delicado. Insisto que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conoce muy bien esta situación y el Consejo tendría que haber actuado preventivamente. De eso hablé yo. Yo no le dije al Consejo que sancione a un juez por emitir un fallo o, en este caso, un voto particular.
La entrevista completa de Herrera a Rafael Catalá, que no tiene desperdicio, se puede escuchar en nuestra web, en cope.es. Unas palabras del ministro de Justicia que no han dejado indiferente a nadie. Ha habido reacciones en el ámbito judicial, también en el ámbito político. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acusa a Catalá de no respetar la separación de poderes.
Yo creo que hace un flaco favor a la separación de poderes y a la institución de la justicia en España una vez más con esas declaraciones. No es la primera vez que el señor Catalá hace declaraciones en las que demuestra poco respeto por la separación de poderes.
Y hoy tenemos un nuevo arrestado relacionado con el yihadismo en nuestro país. La policía ha detenido en Guadalajara un hombre acusado de utilizar las redes sociales para difundir la propaganda del Daesh. Adrián Gil.
Es de nacionalidad marroquí y estaba fuertemente radicalizado. En las redes sociales publicaba mensajes religiosos, divulgaba instrucciones para llevar a cabo la yihad y señalaba numerosos objetivos que podrían ser objeto de ataques. Llamaba incluso a realizar atentados suicidas. Durante la investigación ha llamado la atención la evolución de este individuo, ya que en un primer momento ensalzaba a Estado Islámico y tras sus derrotas en zonas de conflicto ha pasado a enaltecer a la organización Al-Qaeda. Esta operación, denominada Niobe, se inició pocas horas después de que se cometieran los atentados de Barcelona y de Cambril. Se ha culminado con esta detención, donde ha sido clave la colaboración ciudadana.
Y hay más noticias en este lunes 30 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Vamos conociendo más detalles del atentado suicida en Afganistán. Han muerto 11 niños y 17 personas han resultado heridas. Ha sido un ataque contra un convoy de las fuerzas aliadas en la provincia de Kandahar. El suicida ha detonado un vehículo bomba contra un convoy de militares rumanos de la OTAN. Pasaba junto a una mezquita y los niños se encontraban en el patio. Han sido golpeados por la metralla y aplastados por un muro que ha caído reventado por la explosión. En Linares, en Jaén, la policía sigue investigando el asalto masivo a un hospital para intentar liberar al líder de una organización de delincuentes. Había sido detenido horas antes. Estos hechos recuerdan a lo ocurrido hace unas semanas en un hospital de la línea de la Concepción en Cádiz. Y el ex-canciller alemán Gerhard Schröder tiene problemas. Es un lío de faldas. El exmarido de la prometida de Schröder ha demandado al ex-canciller por romper su matrimonio. Le solicita una compensación de 722.000 euros. Dice que tiene un dolor insoportable. Sería la quinta boda del predecesor de Angela Merkel.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy nos vais a llevar a un lugar del que no habíamos oído hablar jamás, yo por lo menos, Balombo, en Angola. De las que sí hemos hablado y hemos oído hablar muchas veces son de las Hijas de la Caridad, que también trabajan en este lugar.
Es que hay mucho que hablar de ellas, claro que sí. Vamos a contar hoy la historia de tres Hijas de la Caridad españolas que luchan contra la mortalidad infantil en esa localidad de Angola, en Balombo. Una zona de extrema pobreza donde la esperanza de vida llega a los 38 años y muchos niños no alcanzan a cumplir los 5. El trabajo de estas hermanas ofrece ya frutos evidentes porque la mortalidad infantil entre los menores de 2 años ha bajado a más de la mitad en el hospital hospital de Valombo. Las religiosas atienden también un centro donde cuidan la alimentación de los niños que están superando la fase más grave de desnutrición. Y también se ocupan de su futuro a través de la educación. En el hogar Virgen Milagrosa reciben a niñas de 6 a 20 años que llegan de las aldeas más pobres para poder estudiar y salir de ese círculo vicioso de la pobreza. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Pues en una media hora y estaremos atentos como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barça de celebraciones y el Real Madrid en la previa de la Champions. Luis Munilla.
El Barça, Pilar, está de resaca después del doblete y desde las 6 de la tarde tiene la rúa con la afición por las calles de Barcelona. El Real Madrid, por su parte, juega mañana la vuelta de semifinales de la Champions en el Bernabéu ante el Bayern, y para esta hora estaba prevista la rueda de prensa de Zidane y de Sergio Ramos. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
De momento está hablando el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Ha dicho hasta el momento que la clave es enfocar el partido como si fueran 0-0 y no 1-2 el resultado que cosechó el Real Madrid. En el entrenamiento han trabajado todos menos Carvajal, aunque Nacho está prácticamente descartado. Lucas Vázquez va a ser mañana lateral derecho ante el Bayern de Múnich. Isco está dispuesto a infiltrarse y tendrá que decidir Zidane si le incluye o no, al menos en la convocatoria. Va a ser titular Asensio y la gran incógnita en el 11 saber si lo cerrará Benzema o Kovacic.
El Bayern Múnich llega a esta hora a Madrid con Álava, pero sin Robben. En la Liga se cierra la jornada 35 esta noche con el partido Betis-Málaga a las 9. Ya es oficial la fecha en la que Julen Lopetegui anunciará la lista de España para el Mundial. Será el viernes 18 de mayo. Y fuera del fútbol, el Bilbao Basket ha destituido a Mirsic en el banquillo y coloca en su lugar a Jack Alakovic.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué haría?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Apúntate a les colònies periodístiques del periòdico i Fundesplai. Viu l'aventura de la natura i explica-la després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolònies.elperiódico.cat.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, que ens durà fins a les 2 de la tarda, però recorda que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20, fent ràdio des de Lleida i amb gent de Lleida, per gent de Lleida. Demà farem festa, això sí, demà farem festa, però la resta de setmanes de dilluns a divendres, evidentment que ens hi pots trobar. Anem directes cap a la radiografia, anem a parlar d'esports, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs ben acompanyats, com sempre, a la radiografia. Està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Felicitats als campions.
Sí, senyor. Els campions, campions, campions.
Campions de tot, eh?
No ho dic sí, perquè sí. Si algú ahir... No sé si es va haver molt soroll pel carrer.
No.
No massa. La gesta és interessant, ja ho hem dit des del principi, ahir, aquest cap de setmana, de fet, es jugava la final de la Final Four de la Copa CERS, al pavelló 11 de setembre, que el Lleida Llista fos un dels finalistes, doncs és un a més, podíem haver tingut la final sense que el Lleida Llista s'hagués classificat, però es van classificar i, per tant, era a més un plus. Dissabte es van jugar les semifinals i diumenge la final. I finalment l'equip lleidatà és el que es va endur la Copa CERS. És el primer club lleidatà que guanya una competició europea i, per tant, jo crec que això ho hem de posar a l'alçada que toca. A més, si vau seguir tant el partit de dissabte com el de diumenge, déu-n'hi-do quin suspens.
Bueno, així és, no? Això quedarà la història de que un club com el Llista pues, ha guanyat una Copa CERS, no? És important per la ciutat, és important pel club, és important per moltes coses, no? I de la manera que, com tu molt bé dius, se va aconseguir, doncs encara més. Vull dir, patiment dissabte, patiment diumenge, mal de panxa...
Això es diu ara quan ja s'ha guanyat. No, que el moment em fa mal,
Sí, no, el que passa és que bueno, això vol dir que la planificació del club ha estat molt ben feta i que s'ha fitxat el que teníem que fitxar, perquè penseu que veníem de dos baixes molt importants al club i, bueno, sembla que els recanvis
Home, pensa que jo crec que els fitxatges fan allò de poder arribar més o menys igualat i aquells equips que fan aquella última jugada, aquell últim toc, aquella última... per acabar passant.
És un plus, home. És cert que hem passat d'una època en el que la gent no volia venir a Lleida, i això tant l'Enric com l'Albert ho han explicat moltes vegades, no? Sí. Jugadors amb els quals, doncs, parles, però al final els hi ve una oferta de qualsevol lloc i menys a Lleida se'n van a tot arreu, no? Me'n recordo converses amb l'Albert d'estar desesperat en aquest sentit, no? De dir com pot ser, ostres, però si una 3 vale, sí, no paguem molt, no? Però som serios. Bueno, doncs, això de... I aquest any, doncs al final la feina ha tingut recompensa, no sé com caram s'ho han pogut fer per portar aquí els Di Benedetto aquests, aguantar el Darío que finalment marxarà.
Anava a dir que estan retinguts o no.
Bueno, jo crec que volaran, però bueno, però ho han pogut fer. I lo d'ahir és una autèntica barbaritat, o sigui, és històric. Jo crec que ni nosaltres mateixos ara mateix estem sent capaços de valorar el que significa guanyar una Copa de la CERS.
No, jo aquest matí li posava un missatge a l'Enric, al president, i a tu t'ho deia, dic, ara ho veiem gran, però jo crec que com passi més el temps, més diràs, caram, tio, que vam guanyar una CERS aquí a Lleida.
És una autèntica barbaritat, o sigui, és que és un títol europeu, la gent diu, és ok, bueno, i què que sigui ok?
Sí,
és que tot té el seu mèrit, tothom competeix per ser el millor al seu nivell i a la seva categoria, doncs aquesta gent han set els millors al seu nivell i a la seva categoria i l'han fet molt, molt grossa i en certa manera sap greu per això, perquè tu avui mires els diaris d'àmbit català, ostres, a l'esport surt una xapeta, surten quatre línies, dius, mare Déu, vale, sí, el Barça ahir va certificar el doblet, ostres, 48 pàgines, no en tens una per llista. I fins i tot a nivell de ciutat. Avui hauríem d'estar fent una rua.
Sí, per això t'ho deia.
Avui hauríem d'estar fent una rua i la gent hauria de sortir al carrer i fer una festa grossa perquè, hòstia, és que hem guanyat una competició europea.
Sí.
Vull dir, ok, sí, una competició europea.
Però ok, però si no la tenim ni el futbol ni el...
No. Bueno, el futbol mai hem estat a Europa i el bàsquet van fer uns quarts de final de l'Ulet Cup.
Sí, senyor.
Amb l'Ural Grey la primera temporada i amb Estudiantes la segona.
Sí, senyor.
Però quarts de final, i en aquell moment ja va ser... Bueno, que el bàsquet jugués a Europa ja va ser la bomba. Va ser la bomba.
És que era molt important.
Sí, que aquest any el Llista jugués a Europa ja va ser la bomba. Anar passant rondes va ser la bomba. Plantar-te a la Final Four ja era algo absolutament estratosfèric. Hòstia, i la guanyes. Jo t'ho dic, jo crec que avui, vull dir, o demà, si vols, que és festa,
Avui pues, no, que hi ha molta gent que se n'anirà a Barcelona, que fan la rua també allà.
Pues escolta, pues malament.
Però, no, clar, ho dic amb sorna, però ho dic justament perquè, escolta, a Barcelona perfecte, però aquí tenim el nostre.
Avui
aquí,
la ciutat hauria de sortir al carrer per celebrar, i per aquest orgull lleidatà de que, què collons, hòstia, un equip de Lleida ha guanyat una competició europea. És que, clar, és que sembla que aquí siguem els reis del mambo.
Sí, sembla, no? Que no hem guanyat res.
Sembla que siguem els millors, els més guapos, i així, vam estar a la CB, així, vam estar a primera divisió, i tenim amb aquests de lo que fot anys i panys que estan a l'hoquei lliga i ja l'han fet grossa, i bueno, pues mira, com que es feia a casa i tal, pues ho donen com per entès. No, jo crec que avui s'hauria de fer una festa grossa.
A més que es fes a casa, jo crec que és la cirereta aquella que dius, bueno, a veure, ens és igual haver-la guanyat aquí, bueno, que a Alemanya, però...
Aquí s'ha de, felicitar a l'Ajuntament que va apostar-hi per el tema aquest, vull dir, igual, qual que se critiquen unes coses s'han de donar al favor. Si s'aposta per la ciutat, s'aposta perquè vinguin a Lleida, i si guanya Lleida, doncs millor que millor, no? Tot això ha sigut beneficis per la ciutat, eh? Uh-huh. Perquè els hotels aquest cap de setmana, amb totes les competicions que havien, han estat plens, eh? Mm. Per tant, això s'ha de veure i això és important.
I és feina del club. Clar, perquè si el club fa el pas de dir a l'Ajuntament demana, clar, és perquè es veuen per guanyar. Correcte. O sigui, al final tu no demanes una Final Four perquè a la primera semifinal te fotin un 5-0.
Sí, sí, sí.
No, perquè, i de fet l'Albert ho deia. Diu, no, és que la podem guanyar. No, que me'n recordo que ho deia i tots ens miràvem volguem dir, bueno, clar, què ha de dir? No. I ell està convençut. Serà molt difícil, evidentment, però la podem guanyar.
De totes maneres, patapam. Cronològicament, primera semifinal, escolta, si depèn del minut en el que vas mirar el marcador, jo, per exemple, vaig mirar un moment el marcador, 3-0, Lleida jugava com a local, cap problema, vaig pensar, ja està. Em desconnecto un moment, torno a mirar, 3-3.
Sí.
I és el que diem, això és una final, i ningú dona res per perdut. Ni els que venen de fora, ni els de casa, ni ningú.
I ningú te regala.
I al final es va guanyar 4-3, eh? Bueno, a la pròrroga.
I a la final passa una mica a la inversa, no?
Inversa, sí.
O sigui, a les semifinals, clar, el que ve de sota és el Bregança, que t'aixeca un 3-0 i et plantes amb una pròrroga. Un partit que al minut 45, recordem que l'hoquei duren 50, guanyes 3-0 i de repente plantes amb una pròrroga. Hòstia, anímicament, els que van cap amunt són els italians. Bueno, doncs ho van saber mantenir. La Final Four de Lluís Tomàs un cop més ha set absolutament estratosfèrica.
La Final Four, com deies, al revés. Posem 2-0.
Exacte, i mira, i al final el Canyelles doncs, fa el golet. I a la final és al revés. Se fica 2-0 amb el Barcelos, que recordem, era el vigent campió de la FER.
Per tant, dos seguides.
Que va venir per un autocar d'aficionats des de Portugal.
Vull dir,
aquí, eh?
No és un equip novell com nosaltres, que sí, ja tenim jugadors de qualitat, però no hem estat mai en una d'aquestes. No, el Barcelos és el campió de les dues últimes. Ostres, si tens la fortalesa mental d'aixecar aquest 2-0, no? Jo crec que, en certa manera, el de les semifinals ens va anar bé perquè un cop a la final...
Es va donar força.
Exacte, dius, ostres, mira...
Es pot fer.
Ells van aixecar un 3-0. Per què nosaltres no podem aixecar un 2-0? I ho vam fer, i després els penals, és que era taquicardi, que és que clar...
Home, però els penals és que només se'n va fer un.
L'últim.
És que
l'últim...
Sí, sí, l'últim.
És que el guió és de Stephen King, eh? Vull dir, o de Hitchcock. El guió és absolutament espaterrant.
Però és molt petit allò, per fer-la d'entrar dintre.
Sí, sí.
És molt petit.
Ara ho veus, Xavi.
A mi m'ho deien, diu, bueno, què, penal és una loteria. Dic, bueno, penal és una loteria. El futbol es diu que és una loteria i jo no veig tanta loteria. Dic, a l'hoquei, potser sí que és una mica més loteria, perquè és que realment, quan veus el porter amb el casco, les guardes, les tics, els guants, és que no veus el forat per on entrar, no?
Molt bueno, petit, allò.
I, de fet, ahir, dels 10, només un és...
Sí. I és tios molt... que en sabien molt de tirar penals, eh?
Clar. És complicat. Bueno, és el guió perfecte.
Sí, sí.
No? Vull dir, empatiment, i ja l'esglai aquest del creu de l'últim penal que el marca el Chichi i embogeix l'11 de setembre.
Bueno,
és fantàstic.
És fantàstic, sobretot així, quan acaba bé, dius, caram, així m'agrada. Sí. És com el futbol, m'encanta guanyar l'últim minut i de penal i injust, si vols. Però al final ha d'entrar aquell penal, eh?
Sí, home, clar.
Escolta, d'aquí 5 minuts parlarem amb l'Enric Duc, que evidentment està extremadament sol·licitat i he parlat amb ell per telèfon i també té la veu bastant perjudicada.
Ah, normal.
Perquè és normal, eh?
És normal.
Però intentarem parlar amb ell també per copsar realment, i tindrem temps, per analitzar-ho a fons. Ha estat, per cert, anem a canviar de tema, d'esport, bàsicament, ha estat un cap de setmana de finals. Hi havia moltes de finals.
Sí,
moltes. Començant per divendres. Amb Albert Escur vam connectar al darrer minut del programa, abans de les dues, perquè vaig preferir... Dic, escolta, Albert, digue'm tu totes les combinacions que hi ha perquè el Força Lleida, que encara matemàticament tenia probabilitats de quedar-se a l'Alep Oro, què ha de passar? I al final va dir, mira, hi ha 44, em sembla que em vas dir.
34.
34 combinacions, diu, però tot passa perquè, s'ha de guanyar Manresa, i a partir d'allí, doncs, coses. Escolta, va passar però, quasi bé tot.
Sí, però si el Lleida guanyà, només en 4 de les 34 combinacions baixava.
Uh-huh.
Què és el que ha passat? i el que són les coses. Al final ens hem salvat pel Saberaix.
Pel Saberaix, sí, sí, perquè encara...
Es van guanyar el seu dia amb Borja Comenge, que per cert, dimecres passat per fi es va desvincular del club, 38 dies després d'anunciar el seu relleu, 38 dies.
O sigui, ara està destituït ja.
Ara ja no, ja no sí, per part de la Força Lleida. Doncs al final ens han salvat el Saberaix, perquè hi ha hagut aquest triple empat, i nosaltres ens hem salvat. En una darrera jornada de l'Aleport, que realment... No ho sé.
Home, va haver resultats...
Home, és que dels 6 de baix... Van guanyar 5, eh?
Sí, sí, per això t'ho dic.
Només va perdre el Sami, que l'Azpeitia. Ja.
Sí, però pensa, per exemple, el Lleida, dels últims 12 partits, n'ha guanyat 2 només.
Sí, sí, sí. Sí.
El Barça també n'ha guanyat 1 o 2 dels últims 10 o 12. El Sami...
Hi ha una sensació ara mateix dins de lo que és l'entorn de l'Aleporo de putxerazo del bàsquet català considerable. Oh. Perquè, clar, el Barça guanya el Prat, que juga al segon lloc, però el Lleida guanya el Manresa, que també juga al segon lloc, no? La qual cosa... Sí, però això no treu el mèrit... Perquè, i això és veritat, perquè Jorge Serna ho va dir, ostres, és molt difícil preparar aquest partit, perquè totes les forces, tot ho van focalitzar a València, era el dia.
Sí.
A casa, amb la nostra correcte gent, amb un rival que no jugava gran cosa, ostres, i ens van fotre la patacada. Llavors, preparar Manresa era molt complicat, però aquí s'ha d'aplaudir, s'ha de reconèixer la fortalesa mental del grup, doncs per creure-hi fins al final, en un Manresa,
no, darrer,
que no va estar encertat.
Darrer minut, i... darrera jornada, vale, l'Eport és l'últim que s'ha quedat a l'Eport, és l'últim, però és igual, clar, serveix per un any més.
Això també, també és cert, i ho deien alguns jugadors, que, bueno, se'n van anar a Manresa sense cap pressió. És curiós, no? Perquè al final, sí, quan et veus a baix, a baix, a baix, a baix, dius, bueno,
no és que no hi ha solució.
Clar, dius, més avall ja no puc anar. Per tant...
Home, jo...
em relaxo i a gaudir. I potser també aquest punt de destensionament que hi va haver...
Home, el Barris Nord fa molt temps que hi ha molta tensió, eh?
Sí, home, clar. I perquè depèn de tu.
Perquè ja s'ha anat veient com anaves baixant, baixant...
Perquè el Força Lleida fins a la penúltima jornada depenia d'ell.
Sí.
Al perd de la penúltima jornada ja no depèn de tu. Llavors ja aquest punt de destensionament, que jo crec que en aquest cas ens va anar fantàstic, és cert, a veure, al final el partit va ser un calco de València, eh? El que passa que, en els moments importants... nosaltres la van clavar, sobretot des del 6-75, que vam estar molt encertats a l'últim quart, i Manresa no. I després, bueno, pues al final ens vam salvar, pues mira, un any més a l'Eport, i a veure què passa ara.
A veure què passa si fem les coses amb una mica de coneixement i seny.
I farem secció o no, Javi?
No ho veig gaire clar.
No voldries una secció de bàsquet?
Escolta, que ara ens trucava un oient que em deia que, a veure, putxerazo o no, però que li semblava, i dic, jo no ho sé, a veure si que l'entrenador del Manresa
l'han fet fora.
L'han fet fora.
Però jo crec que l'han fet fora, més enllà dels resultats esportius que també, perquè a la roda de premsa, això allò, com diria que ell, se vino arriba.
Sí?
Sí, sí, va fotre una estracanada.
Hosti, perquè... i fas fora l'entrenador ara per jugar als play-offs?
Li van preguntar, doncs, pel tema de la gent que està descontenta i va venir a dir que, escolta, aquí Zapatero tus zapatos, tothom que es dediqui a fer lo seu, eh? Ah. En certa manera, que a mi no em toqueu els dollons, cadascú que es dediqui a lo seu, que nosaltres ja sabem el que fem. I jo crec que aquest va ser el detonant. Més enllà de que Manresa, cas que lo de Manresa, la garrotada és sèria, ells baixen d'ACB.
Sí.
Ells volen ser campions. Clar, al mes de
gener... no, a més, de totes maneres, el primer quart és un 24-14.
Sí, sí, sí.
A però... partir d'allí no aixequen cap, però...
Però ells volen ser campions.
Clar.
Clar, al mes de gener ja no poden ser campions. Dius, bueno, doncs anem a ser segons. Se'n van la setmana passada a la pista del Prat, palment. Ja complicats a segons.
Molt apurat s'han vist.
I perds l'última jornada amb un equip que juga el descens. Dius, ostres, que el Lleida som catalans. Bueno, ahir el Deportivo també jugava el descens i el Barça va guanyar.
Sí.
Clar, és que al final són professionals, tu has d'anar...
No, no, és que això és així.
I a Manresa sí que hi ha la sensació aquesta de que l'equip no ha estat, doncs, d'acord amb les expectatives que hi havia, i jo crec, bueno, que tenc consta, doncs, que la roda de premsa del Duran a l'acabar va ser ja la gota que va vés al vas per canviar-lo. Per cert, han firmat a Diego Ocampo.
Ah.
Pel playoff.
Uh-huh.
Bueno, a veure... Que tinguin sort, tu.
Jesús, Manresa, gràcies per trucar. És l'oient que normalment ens té al dia.
Manresa sempre serà una plaça
de
records molt bonics pel bàsquet lleidatà.
L'altre final, ho dic perquè això ho deia el club, i dins del club Gerard Badalejo ja fa caps de setmana que parla de finals, finals, finals. Però
35 finals.
No, no, ja, però les dues últimes sí que s'ha dit explícitament és una final, és una final. I de les dues últimes crec que s'ha tret un punt. Dels últims 6 punts.
Punt, sí.
Hores d'ara, matemàticament, el Lleida Esportiu segueix viu.
Matemàticament,
tot i que no depèn exclusivament d'ell i que s'han colat més equips allí, però seguim a 3 punts del playoff. Que aviam, sembla prou, però és clar, només en falten 6 per jugar, Albert. Primer, el que dèiem abans, l'Elx, si jugava, està matemàticament o no, i 2-0, i ells ja són matemàticament equip de playoff. Per tant, aquests ja, les dues últimes jornades, ja les afronten d'una altra manera, suposo.
Va, juguen al segon lloc amb el Villarreal, però bueno, sí, allí...
A Lleida va perdre 2-0, ara parlarem del partit. Proper partit, el darrer a casa... Mm-hmm. El darrer a casa, davant de l'Olot, que és 14è, diumenge a les 5 de la tarda. Suposo que des del club ens vendran que és una altra final. De fet, és la final final.
Bueno, ho és.
És l'últim partit de casa.
Aviam,
és l'últim partit de casa.
S'ha de guanyar sí o sí.
Sí, home, clar. No,
ara, hi ha una dada que ja ho sé que som diferents, eh? Ahir al camp d'Elx, més de 9.000 espectadors.
9.041, segons el club, sí.
9.000. A veure diumenge.
No.
I de nou.
Ja et dic
però és la final. Bueno, és la final. És una altra final.
Treu una xifra. 900 i pico.
És que clar.
Bueno, és que...
A veure, ahir què va ser?
És el que hi ha.
Ahir, doncs la tònica de tota la temporada.
Bueno, perquè jo he llegit, he escoltat, he mirat, i que la primera part, doncs, bueno, però la segona ens vam venir avall.
Quan no ens venim avall, doncs no ens passa el de sempre. Que tenim alguna pífia a darrere i nos marquen. Aviam, jo penso que portem uns partits que l'entrenador, amb la bona voluntat que té, no ha tirat endavant. Vull dir, no ha sigut prou valent per anar a buscar el partit i els resultats, i llavors ens passa això, aquestes coses. No ho sé.
Lo d'ahir és la crònica d'una història que venim repetint moltes vegades, no? Ostres, és que hem jugat molt bé, però aquesta jugada... Bueno, és cert, la Lleida fa una molt bona primera part, i la millor oportunitat la té Ortuño. Però clar, està arribant una vegada i marquen. Per cert, en una jugada que jo no entenc com Gerard Albadalejo embogeix com va embogir a la sala de premsa, reclamant que era falta i tal. Però, hòstia, he vist les imatges, i d'entrada no és falta en Eco, perquè el que salta, bueno, no salta en aquest cas és Pumar, greu errada d'actitud de Pumar, i també de Neco, perdonar, perquè entenc que la marca del davanter és de Neco. Però per mi no és falta, però mai de la vida. El tema és que Pumar no salta, l'altre va amb tot, i baixa la pilota, doncs ni no la fot per la quadra, que això ja és una altra història. No ho va entendre. Però és cert que la primera part, el Lleida, doncs, bueno, bones sensacions. Vull dir, doncs com a Alacant. Clar. Però clar, te'n vas 1-0, i a la segona part, que teòricament has de sortir a aixecar el partit, doncs passen els minuts, no passa res, i quan comencen a passar coses, són coses que t'apropen més al 2-0 que a l'1-1. I no movem fitxa. Perquè no movem fitxa. Llavors, bueno, doncs en una atracció que també és perquè ens ho fem mirar, que és a pilota parada...
És que portem tota la temporada igual.
Pilotes parades, serveis de banda, serveis laterals, la de gols que ens han fotut a pilota parada, no, serveis laterals...
Les pilotes parades, jo suposo que això s'entrena, no sé si és falta de concentració al moment del partit.
Jo crec que hi ha una mica de tot, evidentment. Mira, la pilota parada, i ara amb un grup ho parlàvem amb companys, és una qüestió, bàsicament, d'actitud, de voler-hi anar. Val? Això sí que és cert.
Has d'anar a buscar-la.
Però també és cert que hi ha una part de preparació. Tu has de saber que el central te puja i te pot rematar. Com te va rematar? És que remata sol. És que remata sol. Ojo, des del punt de penal. Un córner te'l remata de cap sol des del punt de penal. Ah, és que és surrealista. Llavors, a partir d'aquí el 2-0, doncs, bueno, doncs ja ens acabem de desfer i no tenim opcions d'aconseguir res més.
Escolta, que anem directes cap a 2/4, en falten 3 minuts, però avui no hi hem de passar, sí o sí, sense passar, parlar amb el president del Lleida, el llista. Enric, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La nit s'ha fet llarga, Enric.
No, jo no, però va ser els nervis del partit i, bueno, tot una mica.
Home, déu-n'hi-do, quina final, ho hem dit abans, ni el millor guionista.
Veritablement, a part de la fita, va anar perfecte, tot, perfecte. Somiat,
la final somiada, que dic jo. Clar que sí, però escolta, Enric, farem rua o no farem rua? Perquè ara ho parlàvem, hauria d'estar tot allà del carrer, cago en l'olla.
Ah, sí, que passa que és el problema que tenim és que demà juguem a Caldes. Demà tenim el Lliga i, clar, l'entrenador, l'Albert, és com ell, l'Albert.
Ja, no perdona.
Avui descansar i demà toca allà a Caldes una altra vegada i el diumenge ens visita el Barça aquí. Vull dir que... Però bueno, durant la setmana l'organitzarem, perquè crec que s'ho mereix.
O un mínim de reconeixement per part dels aficionats i de la ciutadania en general, jo crec que sí que us mereixeu,
Sí, home, jo crec que la fita encara no són gaire conscients del que hem fet, perquè el president de la Terra d'ahir principi deia que, bueno, és que l'actiu fet és gran, no? I llavors, bueno, pues, també ens agradaria, dedicar-me a la ciutat de Lleida i jo estic a Lleida al món. Això és molt important.
Mm-hmm. Evidentment l'hem fet molt grossa, Enric. Això en què pot canviar el futur immediat del club? Si pot canviar en algú?
En res. Això és una mica en què treballàvem molt treballar més. Albert, pràcticament, ja li vaig dir a l'Albert Folguera ahir. Albert, aquest no mos hem de quedar aquí, que això ha de continuar més gran, i bueno, això mos dona molta força. Perquè tots els anys patim, mos faig una miqueta el premi, no? I ara, doncs, de cara al futur, i esperar que mos vagi pujant amb els avalls, com el trem, els tomars, els aferos, els dies, i encara que no estaven, també s'ho mereixen, també.
Doncs escolta, Enric, escolta, simplement et volíem saludar, ja tindrem més dies, més dilluns, perquè vinguis aquí i un cop més paït també ho puguem parlar, a veure com s'ha viscut des de dins, eh? Que jo també tinc curiositat per veure com un president viu una Final Four de l'Afers a casa, al pavelló 11 de setembre, i com s'arriba a guanyar i com es guanya. Enric Duc, escolta, que t'agraeixo que ens haguis atès, gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres. Indescriptible la paraula.
Que la bona, Enric.
Vinga, felicitats.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia. En fi, nosaltres ja està, que anem directes a 2:15.
Està de pajarito.
Sí, pobre. Home, és normal, però volia almenys que els oients poguessin escoltar la veu de la felicitat, encara que sigui afònica, per entendre'ns.
Bueno, felicitats al Barça, eh?
Sí, ha fet el doblet.
Sí, ja felicitat,
ha fet el doblet. Mira, ens en recordarem, com va guanyar el Lleida Llista l'Afers? Quan va fer el doblet del Barça.
No. Quan va guanyar el doblet del Barça? Quan va guanyar l'Afers el Llista.
Bona setmana.
Adéu.
Doncs sap que tenim ja minut i mig pràcticament per sobre de 2:15, acabant el mes 30 d'abril, un servidor Ricard Álvarez des de COPE Lleida i ara connectem amb la Mònica Carrasco.
Una servidora des de COPE Tarragona.
Hola, Mònica.
Carrasco. Com estàs? Estava patint, Ricard, perquè dic, no hi és.
Sí.
Jo, és aquella cosa que obrim el botó i dius, a veure si serà a l'altra banda algú, no?
Jo és que, clar, és tot, és la màgia del directe. Has de desallotjar gent de l'estudi, tornar a fer entrar d'altres convidats, que ja està bé, eh? Vull dir que
a mi... És que no parar de gent, perquè avui, si encara no se n'ha donat la gent, nosaltres pont, res, eh?
No.
Més feina que mai. Més feina que mai.
Ja ho vam dir i aquí estem, eh? Jo sé que això amb la meva afonia, que també està bé, no?
Però això és perquè has celebrat la victòria de l'hoquei a
sí,
Lleida,
home,
no? Que ho sé jo.
Déu-n'hi-do. No sé si has pogut escoltar... No l'hauràs pogut escoltar. Hem tingut el president i diu... Aviam, jo, diu, no em vaig passar la nit, però Déu-n'hi-do la veu. Eh? De totes maneres, va ser una final d'aquelles de guió, eh? De pròrroga, penals, i els penals os paren tots i es fallen tots i només n'hi va entrar un.
En va entrar
el
un
darrer, el de Lleida Llista.
I va ser de la mà d'un reusenc. Jo aquí ho deixo, també.
També.
Que la col·laboració fa la força.
Mira, escolta. Mira la Mònica.
Ah, estic al dia.
Molt bé. Escolta, ja ho hem dit abans. Obrim Nacional 240.
Sí, senyor.
En calendari, avui 30 d'abril.
Demà dia 1. Què passa l'1 de maig, no? Que es commemora el primer de maig.
A veure, si ho preguntes pel carrer què passa l'1 de maig, la majoria de gent et dirà que demà és festa.
No ho sé, jo, és una cosa que vull preguntar als nostres convidats d'avui, si realment creu que s'ha desdibuixat una mica aquesta commemoració, els hi posarem sobre la taula aquesta qüestió.
Jo crec
qüestió.
Que sí.
Jo crec que no.
No?
Mira què et dic. Bueno. No, crec que això... Com ho commemori cadascú ja és un altre tema, eh? Però jo crec que la gent té clar que es commemora demà. Bueno. Però bé, ara en parlem.
Doncs fem una pausa i...
Un minut.
I de si ho sabem.
Va.
Vinga.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la segunda unidad al 70% de descuento en todos los detergentes Ariel Actilift.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, anem a fer la pregunta.
Fem-la, no? Primer presentem els nostres convidats, si et sembla. Mira, aquí als estudis de COPE Tarragona Reus ens acompanya el Vicente Moya, secretari general de Comissions Obreres a Tarragona. Vicente, bon dia i gràcies.
Bona tarda.
Sí, bona tarda ja, bona tarda. Jo és que estic encara, que no sé ni quin dia estic, però sé que és dilluns perquè parlem del tema, però...
És dilluns i anem camí cap a la tarda.
Anem camí cap a la tarda, és veritat. Això sempre hi ha el dubte. S'ha de dir bona tarda ben dinat, després de dinar, jo sempre dubto.
Depèn.
Depèn, no?, de cadascú.
Això ja és un tema perdut, jo crec.
Doncs, Vicente, gràcies per acompanyar-nos. Qui tenim, Ricard, a l'altra banda?
Doncs mira, a Lleida tenim el secretari de Polítiques Socials i Ocupació de la UGT Terres de Lleida, el Ramon Moreno. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Mònica, molt bon dia.
Bon dia, Ramon. Moltes gràcies. Escolta'm, us coneixeu? Us coneixeu en persona, els convidats d'avui? Crec que no, no?
No, jo el Ramon no.
No, no ens coneixem.
No tenim el plaer.
Avui us presentem virtualment. Sí. Haurem de fer la trobada en persona un dia.
Sí, un dia
d'aquests.
Escolta, comencem amb aquesta pregunta que plantejàvem el Ricard i jo ara fa un minutet. Començo per tu, Vicente. Creus que la gent encara té clara aquesta reivindicació del 1 de maig o s'ha desdibuixat una mica la commemoració?
Bueno, jo crec que aquesta commemoració té més sentit que mai, no? I el propi lema de la manifestació ho diu. Hem de posar l'agenda social al davant del carrer. I per això tenim aquest lema, no?, pel salari, per l'ocupació, per la igualtat i per les pensions. Jo crec que hi ha motius de sobres per sortir al carrer i estem convençuts de que serà un èxit de participació aquesta manifestació.
Mm-hmm. Ramon.
Bé, jo penso que sí, que té molt sentit, que no s'ha desvirtuat. El que passa és que sí, doncs a vegades el calendari ajuda més o menys, no? També hem de ser conscients d'aquestes coses, no? Però jo penso que mai, més que mai, la nostra societat necessita aquestes reivindicacions i penso que és una continuació del passat 8 de març, que va ser molt potent, i ara a l'1 doncs també continuem, no?, amb temes que segueixen, com la igualtat, com molt bé ha dit el company, la millor ocupació, els salaris més alts, les pensions dignes, i penso que és un moment idoni per sortir al carrer i que tots hem de fer força perquè, si no, doncs aquests drets cada dia els anem perdent més a poc a poc.
Mm-hmm. Venim un 1 de maig de 2018 que ve, diguéssim, escalfat, si ho podem dir així, per les reivindicacions, les marees pensionistes, el 8 de març, que aquest any va ser molt potent, no? Creieu que una mica aquest any té més força pel que ens precedeix?
Bueno, el 8 de març nosaltres diem que va ser un punt d'inflexió en les relacions laborals, perquè es van donar compte, van ser conscients que a pesar de tenir una llei d'igualtat efectiva entre dones i homes no s'està desenvolupant. La bretxa salarial continua sent del 30% i no disminueix. L'atur continua afectant, en aquest sentit, més a les dones. El 74% de les dones estan aconseguint contractes a jornada parcial. El 60% de les dones són aturades. Uh-huh. La temporalitat pel tipus de sector on tenen les ofertes de treball afecta més a les dones. els accidents i les malalties professionals afecten més a les dones també. Nosaltres vam presentar un informe, la UGT també ho va presentar a Tarragona, i van coincidir amb aquesta dada. El sostre de vidre no es trenca, les dones continuen tenint les mateixes dificultats per promocionar la feina, i en les dones segueix recaient per una cultura patriarcal la cura de la família. I si a més amb això afegim les últimes sentències, quan parlem de la violència de gènere, i l'última sentència, la manada, on veiem que la justícia és de tot menys justa, perquè violació és violació, jo crec que les dones van donar un exemple de com s'havia de reivindicar. I amb el tema de pensionistes, bueno, les marees estan ahí. Nosaltres diem que el tema de les pensions, la defensa del sistema públic de pensions, no és només una cosa dels pensionistes. Els pensionistes acaben de tindre una bona notícia, que és la revalorització de l'IPC i alguna mesura més que el ministre Montoro s'ha tret de la butxaca in extremis, no?, per arribar a un acord amb els pressupostos de l'Estat, però la batalla continua perquè tothom, al final, des de que neixem, al final acabarem sent un pensionista, i això, per això hem d'estar al carrer i hem d'estar apoyant aquestes reivindicacions de les persones, i seran al carrer, en altres segur.
Mm-hmm. Ramon.
Sí, no, només dir primer que sí que és veritat que des d'un temps ençà hi ha una pujada del que serien les marees, i ara amb la marea pensionista, però també s'ha de dir que els sindicats fa temps que treballem o que vellem per les pensions i que ens manifestem. Jo penso que l'altre dia ho comentava, la pancarta nostra de les pensions està feta malbé de tant traure-la al carrer, vull dir que fa molt temps que reivindiquem. Benvinguts sigui tots els afegits que pugui haver per reivindicar un tema tan important com les pensions, i sens dubte penso que la marea pensionista ha de tenir en compte també que no només són els jubilats i que han de buscar les complicitats de tota la societat, i per tant sindicats, entitats, joves, perquè les pensions és una cosa que ens afecta a tots, i que tots, uns perquè l'estan cobrant i altres perquè volem arribar a cobrar-la, doncs sens dubte doncs es fa falta en aquest aspecte, no? I després, referent al tema de la igualtat, vull dir, avui mateix ens acabem d'assabentar que ha hagut un altre feminicidi, no?
Sí.
Aquí a Espanya, no? I per tant penso que és una cosa molt greu, que ve d'un patriarcat i d'una mentalitat que hem d'acabar de treure-la, i que nosaltres com a sindicats hem de treballar molt per treure-la a les empreses, i sobretot penso que hem de fer, i estem fent, molta feina de cara als nostres delegats i delegades, perquè les empreses, començant pels nostres àmbits bàsics que són d'influència, com són les empreses i els llocs de treball, doncs puguem treballar perquè realment hi hagi una igualtat i realment s'acabi amb la violència de gènere i de sexe a les empreses, que penso que també hi és, no?, en aquest sentit, i que no és més que un reflexe del que ja tenim a la nostra societat. I per tant, molta força, perquè aquest 8 de març va ser un 8 de març molt potent, perquè vam passar d'uns anys que era merament o bàsicament una reivindicació lúdico-festiva del 8 de març a una cosa que va ser també de tipus laboral, i per tant penso que té molta força, i ara l'1 de maig hem de fer força perquè sigui un èxit i perquè molta gent reivindiquem els nostres drets.
No, estava pensant, tant Vicente com Ramon, que la veritat és que, a part d'aquestes que ha anomenat la Mònica, també hi ha tot el tema del procés, sobretot a Catalunya, amb manifestacions constants des de l'1 d'octubre, bàsicament, i n'hi havia hagut abans. No sé si tot això us fa por que demà, ho dic perquè amb dades de l'any passat, per exemple, a Lleida, la manifestació de Lleida va ser molt minoritària, molt, el qual no vol dir que no hi hagués doncs excusa real per fer aquesta manifestació, oi?
Com a reivindicacions n'hi havia.
Correcte, però l'assistència de públic va ser molt baixa. Clar, jo no sé si la gent, hores d'ara, independentment de ja si tenen raó de ser o no, estan una mica saturats de sortir al carrer. Això volia puntualitzar. O sigui, no sé si realment... Escolta, una manifestació més, hòstia, una altra, i a més és festa, tu, que és el que dèiem. Jo a Lleida, a la nostra tertúlia de polítics, ho vam treure sobre la taula, i és veritat que van sortir conclusions interessants des del punt de vista de que hi ha molts grups enteneien que la gent aprofités el dia festiu abans que manifestar-se. Però, és clar, jo això no ho havia escoltat mai. Ramon, per exemple.
Bueno, jo penso que sí que és veritat que amb el tema del procés i, bueno, i altres reivindicacions portem molt sortint al carrer, aquí a Catalunya moltíssim. Hi ha hagut moltes manifestacions multitudinàries. Pot ser que hi hagi un cert cansament, però jo penso que la reivindicació l'hem de fer. Penso que és una cosa, una manifestació l'1 de maig que es fa des de fa 130 anys. Ara nosaltres de l'UGT fa 130 anys que es va formar l'UGT i fa molts anys que es fa aquesta manifestació. Penso que les reivindicacions són molt vàlides, que són necessàries, que hem de sortir al carrer. Jo entenc que pugui haver molta gent, doncs, que ens hem d'alguna manera, i aquí sí que s'hauria de trobar la manera de com fer participar, sí que ens hem tornat molt individualistes. Jo penso que el sentit moltes vegades de la victòria de les polítiques de dretes i de la política neocapitalista ha estat el aconseguir l'individualisme, no? Si a mi em va bé, no em preocupo de ningú més, i fa que perdem una mica, o que s'hagi perdut una mica, el sentit aquest de classe treballadora, de classe obrera. Penso que s'ha d'intentar recuperar que tots som treballadors. Jo penso que potser hi ha gent que no té clar que és treballadora, i són treballadors, tots treballem, tots som treballadors, tots som classe treballadora, i potser fa falta això. Jo no sé la gent que hi haurà demà aquí a Lleida, però jo penso que els que siguem, el que farem és fer el nostre crit abanderat per, juntament amb comissions i amb la gent que s'hi afegeixi, per tal de reivindicar els nostres drets, perquè cada vegada anem perdent, ens anem queixant, però penso que la mobilització és l'única manera, i l'àmbit laboral és un dels àmbits on anem perdent cada vegada més drets i de forma més plausible.
Abans de que contesti el Vicente, Ramon, anem a recordar a Lleida, a on i en quina hora estan convocats?
Bueno, a Lleida, en principi, tenim la manifestació a les 12 del migdia, estem convocats a la plaça del Treball, allí començarem la manifestació fins a la subdelegació del govern, fins allí. Després també, només comentar, a nivell d'UGT, sempre també fem un acte a les 10 del matí, als Camps Elisis, fem una ofrena floral al bust de Pablo Iglesias i fem un reconeixement als afiliats de més de 25 anys i als que es jubilen. Però bàsicament és a les 12 del migdia, plaça del Treball, fins subdelegació del govern. I després fem un vermut així popular.
Bueno, és que una cosa no trobo l'altra, evidentment. Vicente.
Serà vermut de Reus, suposo. Vicente, això que comentava el Ricard, no? Que jo, que, pel que parlàvem, no? Jo us parlava de la força que venen, no?, d'aquestes manifestacions, i el Ricard posava aquest contrapunt, no? Hi ha un cert cansament, potser? Creieu que això pot afectar la participació demà?
Bueno, jo començo una mica pel final, no?, del Ramon. Nosaltres la manifestació partirà a les 12 hores des de la Rambla Nova. Nosaltres, a diferència de Lleida, jo no vaig veure la manifestació de Lleida de l'any passat, no vaig tenir l'oportunitat perquè tenia la meva feina aquell dia, però sí que és cert que a Tarragona van batre rècords de participació, sí? I perquè van confluir una sèrie de, bueno, de conflictes en diferents empreses, recordo l'empresa Vic, les companyes del conveni de la neteja, els companys de les empreses assoliades de la nuclear, bueno, van confluir certs conflictes que van ajudar a que fos tot un èxit la manifestació de Tarragona. El processisme ha marcat l'agenda últimament, l'agenda mediàtica, l'agenda del carrer. Nosaltres tenim una postura clara, tant les comissions obreres com l'UGT. Nosaltres volem, amb el lema mateix ho diem, ara ens toca parlar de l'agenda social, perquè estem tots una mica saturats ja del tema de processisme. Aquí comissions i UGT tenen la mateixa posició i comulguen les mateixes idees. Nosaltres estem per la defensa de la democràcia, per les institucions catalanes, i a partir d'aquí que s'ha de formar un govern el més aviat possible perquè puguem parlar de lo que realment interessa, del salari, de l'ocupació, de la igualtat i de les pensions. I serem al carrer, per recordar que aquests són els temes que ens interessen com a agents socials, i que, bueno, això no treu que estem per la democràcia i que algunes decisions judicials, doncs, segurament no estan a l'alçada de lo que hauria de ser la justícia.
A mi m'agradaria preguntar-vos, evidentment hi ha una reivindicacions que són conjuntes, no? En parlàveu al principi tots dos, no? El tema, doncs, de la precarietat laboral, jo crec que és la major aquest any, però no sé si hi ha alguna reivindicació, Vicente, a nivell territorial de les comarques de Tarragona que vulgueu posar sobre la taula demà especialment, que us preocupi especialment.
Sí, bueno, a nivell territorial, perquè això ha estat latent fins a la jornada de divendres, tenim el problema sobretot en les empreses multiserveis. En aquest cas, a les cambreres dels hotels de Port Aventura, que sí, treballen a l'empresa Clarosol, que han tingut moltíssims problemes. Porten 4 anys des que van ser subrogades de Port Aventura per una externalització cap a altres empreses, i porten 3 subrogacions ja. I cada vegada que tenen una subrogació, tenen una pèrdua de drets. Jo crec que aquest serà un dels conflictes que visualitzarà. Tenim també els companys de geriatria que porten 2 anys, els companys que fan cura de les persones grans, que fa 2 anys que estan reclamant un conveni col·lectiu de Catalunya i que no avancen en aquest sentit d'aconseguir aquest conveni col·lectiu. I tenim els treballadors de l'empresa municipal de transport de Tarragona, de l'AMT, que, bueno, que han convocat unes vagues pel dia 8 i 10 de maig amb unes aturades parcials i que volen parlar de la seva eina de treball, dels autobusos. Fa molts mesos que s'està parlant de que els autobusos de Tarragona no estan en les condicions que haurien d'estar. Tenen uns horaris que estan fora de tota racionalitat per temes de salut laboral i estan reclamant una millora salarial. Bueno, aquests 3 conflictes es visualitzaran el 1 de maig i estaran al carrer.
Mm-hmm. Aquestes són, pel que fa a Tarragona, no?, les reivindicacions més territorials. No sé, Ramon, a Lleida, si n'hi ha alguna també que especialment us preocupi.
Bueno, bàsicament, també les empreses multiserveis que estan esteses per tot arreu.
Sí.
Aquí a Lleida recordem que hi ha un aspecte important que és el de la neteja, el de les dones de la neteja, que hi ha un conveni, però les taules salarials són diferents a cada província, i a Lleida són les taules salarials més baixes de tota Catalunya, la qual cosa també és un greuge comparatiu molt important amb aquest camp, i que a més afecta a moltes dones, i que obre bretxa salarial, entre altres coses. Després també tenim el tema molt important, que hem fet campanya de les falses cooperatives, sobretot en les empreses càrniques, que ens estem donant, doncs, amb aquest aspecte, que s'està convertint a treballadors de l'empresa en cooperativistes, amb uns salaris i amb unes condicions que, bueno, que no són dignes, i que a més el que fa és enganyar, perquè realment són treballadors de l'empresa, estan fent feina de l'empresa i els tenen com si fossin cooperativistes. O per exemple, tot el tema també que ens hi trobarem, que ens hi hem trobat i endavant ens hi trobarem amb el tema del camp, no?, amb el tema dels temporers, que en el nostre territori no deixa de ser important, i sobretot a les nostres comarques. El fet de com solucionem aquest problema dels temporers, de les seves condicions d'habitatge, d'atenció d'aquestes persones, de que se'ls respecti el conveni col·lectiu, el salari, perquè visquin en condicions dignes aquestes persones que venen aquí a fer la campanya, sobretot de la fruita.
Mm-hmm. Deixeu-me que us tregui un tema. Mira, Mònica, deixa'm que
aprofiti,
ja que tinc avui a 2 sindicats aquí asseguts, fer un parèntesi. Jo sé que això donaria per molt temps, però ja que us tinc aquí asseguts, fer un parèntesi de l'1 de maig. T'ho dic perquè això és una cosa que jo he escoltat molt aquí a la ràdio. En ple segle XXI hi ha molta gent que dubte de la necessitat dels sindicats. Jo sempre he dit que els sindicats fan molta feina i que afortunadament, a part de vegades de soroll, segueixen fent feina perquè després tots i cadascú a la nostra feina tinguem, doncs, uns sous més o menys interessants o uns drets adquirits. Però sí que és veritat que en ple segle XXI, no sé si l'estructura o el modus operandi dels sindicats, vosaltres creieu des de dins, i no crec que tampoc sigués una crítica, creieu que haurien d'haver canviat o s'haurien d'haver modernitzat o haurien d'haver, doncs, canviat la manera de ser, o ja ho heu fet i no ho hem detectat a fora, o ja esteu bé?
El Vicente riu, no sé, a veure, què dius, Vicente?
Sí, bueno, a veure, és que això són dades.
Sí, sí, correcte.
I us donarem les dades. És a dir, a Catalunya són prop de 300.000 persones les que paguen la seva quota d'afiliació per estar organitzades, per poder accedir als serveis que dona el sindicat, tant comissions com UGT. Però és que les comissions obreres i la UGT a Catalunya tenen el 84% de la representativitat a cada un dels centres de treball. Vull dir, d'aquí la necessitat de la gent dels nostres serveis. Jo crec que això són dades que són irrefutables. Qualsevol partit polític no té aquell número d'afiliats ni tan siquiera al conjunt de l'Estat, no?
Vicente, perdona que t'interrompi, perquè has dit 300.000 treballadors a Catalunya estan afiliats.
Sí, sí, sí. Treballadors i treballadores.
No a comissions, parlem de sindicats en general.
No, jo estic donant dades de les dues organitzacions.
I jo pregunto, perquè anava també al tema del finançament. És a dir, els sindicats en ple segle XXI, per exemple, a Catalunya, de treballadors, ara jo no tinc les dades, però segur que passa de 2 milions a Catalunya, 300.000 treballadors afiliats, ho trobo una xifra baixa.
Bueno, a diferència... Bueno,
no sé si és que no tenim aquesta cultura perquè els sindicats estan mantinguts pels pressupostos.
No, mira...
O part,
No.
O no.
No, a veure, en altres...
Jo sé que és un tema per tirar llarg, eh?
No, no, però en altres hem aconseguit en aquest últim temps que el 85% del pressupost de les dues organitzacions està basada en les quotes d'afiliació dels nostres afiliats i afiliades. Mm. Vull dir, aquesta és una dada concloent. Nosaltres tenim una petita subvenció que ens ve donada per la representativitat, però això ho diu la Constitució, és que ja ho diu la Constitució, que ha de ser així, però és una petita part. Jo crec que aquesta és la força de les nostres organitzacions. També tenim alguna dificultat, tu deies de la cultura, bueno, més aviat un tema cultural és un tema de legislació. Aquí no es va reprendre una discussió a l'any 77 de com s'havia de tindre aquesta relació entre les persones i els seus sindicats, i bueno, hi ha models a la resta d'Europa on pràcticament la quota d'afiliació és obligatòria. Aquí a Espanya no passa, és de manera voluntària, i això és una dificultat que tenim.
Ramon.
Sí, a veure, diverses coses.
És que el Ramon també m'anava fent així amb el cap.
Sí,
amb el
cap, perquè clar, havia coses que...
Jo he preguntat.
Sí, totalment d'acord. Bàsicament, reforçar el tema de la legislació, és aquest un aspecte important. Sens dubte, el model sindical que tenim a Espanya no té res a veure, per exemple, amb el que hi ha a Alemanya, on tothom treballador, per mer fet de ser un treballador, s'ha de filiar on vulgui,
però s'ha de filiar, correcte.
Segona cosa, el tema de les subvencions. Nosaltres també, el company ho ha explicat molt bé, nosaltres rebem una part perquè nosaltres estem a les taules de negociació col·lectiva en funció de la representativitat, i aquests acords i aquestes negociacions afecten a tots els treballadors, no només als que estan afiliats als sindicats que formen part de les taules, sinó a tots, i per tant se'n beneficien tots els treballadors. És a dir, de la feina que estem fent els sindicats en una taula de negociació, que no és fàcil, que m'agradaria que molta gent fos conscient de que una taula de negociació és molt àrdua i que la gent que va a negociar és una feina complicada, difícil i que crema moltes energies, i per tant se'n beneficien tots els treballadors. Això també és un hàndicap, perquè lògicament molts treballadors diuen, bueno, ja ho aconsegueixo, doncs ja
està. Hores d'ara
no voldríeu... ho podem prou amb valor,
clar,
no?
Però hores d'ara preferiríeu un sistema com l'alemany que no pas com el que tenim? Cada costat té pros i contres.
No, jo penso que estaria bé el fet de que la gent s'hagués d'afiliar.
300.000 afiliats encara ho trobo baix, però, amb el volum de treballadors.
Sí, jo trobo que l'afiliació és important, però per què és important l'afiliació del treballador? Primer, bàsicament, perquè el sindicat és la defensa del treballador. Jo moltes vegades ho dic a molts companys. Quan a un company li porta el seu empresari una carta d'acomiadament, una carta de modificació substancial de les seves condicions laborals, no l'ha fet l'empresari, l'ha fet el gestor o l'ha fet l'abogat. I per tant l'ha fet un especialista, una persona que coneix i domina el tema. El treballador, quan li donen allò, els treballadors, molts treballadors o tots, no tenim els coneixements per fer front a això. Llavors, qui tens? Tens capacitat per anar a un abogat laboralista? O tens el sindicat? El sindicat estem per això, estem per defensar els nostres interessos, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, i per això és molt important l'afiliació, i per això penso que tot treballador hauria d'estar afiliat, perquè després et ve gent en situacions personals concretes i es fa difícil ajudar-los, o perquè han firmat per desconeixement un paper, o perquè no saben ben bé per on van, o perquè ha passat un plaç, etc. En canvi, la persona que està afiliada i sindicada sap molt bé com ha de fer les coses, perquè al darrere hi ha persones del sindicat que l'estan assessorant i que l'estan ajudant. Per tant, a mi m'és igual un sindicat que, home, no, millor el meu, no, però sempre, Vicente, millor el meu, però sí, bueno, tu diràs el teu, no? Però vull dir, perquè com a mínim la gent no, et sap greu quan tu no pots ajudar una persona, perquè hi ha situacions que no podem fer res, està claríssim. La llei ens va en contra, les reformes laborals són una gran làpida contra els treballadors. Però a part, hi ha situacions que es podrien solucionar o que es podrien tenir una resposta i no la tenen perquè hi ha un desconeixement. I això a la gent que està afiliada no li passa. Per tant, penso que és important l'afiliació sindical.
A mi m'agradaria, ens queden 3 minuts, això ens faltaria un altre programa, però a mi m'agradaria acabar preguntar-vos una cosa. L'altre dia en parlava també UGT a Tarragona i ho hem comentat altres vegades amb Comissions Obreres també, Vicente. Hi ha certa por a denunciar situacions de precarietat laboral, però encara tenim aquesta por de... em puc quedar al carrer? Si denuncio, detecteu això?
Bueno, jo lligaria una mica amb el tema de l'afiliació i el servei que prestem. Jo, més que por, diria de que, bueno, quan un treballador o una treballadora té un problema, per exemple, és despedida i se li té que pagar un finiquito, pues a vegades les empreses el que fan és no pagar aquestes quantitats i venen al sindicat precisament a intentar denunciar aquesta situació. Però quan has de posar el servei jurídic al servei d'aquesta persona, veus que segons el tipus de relació laboral que ha sigut excessivament curta, al final cuesta més el collar que el perro, que diuen aquells, no? Llavors, més que por a denunciar, sobretot quan perden la feina, s'apropen al sindicat a buscar aquest tipus de servei. A la feina, nosaltres estem fent moltíssima feina en l'inspecció de treball. Nosaltres ara, quan comença la campanya d'hosteleria, que ara començarà ara, doncs tenim reunions amb inspecció de treball a Tarragona i m'imagino que a Lleida i a qualsevol banda de Catalunya, per preparar aquesta campanya, per fer les inspeccions. Aquí juga un paper important la inspecció de treball i aquí estem jugant. Bueno, ja aquesta por, sí, a vegades pot passar, però d'aquí la importància també de la representativitat al centre de treball. Si nosaltres poguéssim arribar a aquest 80% d'empreses que no tenen representació sindical perquè no poden fer eleccions sindicals, pues seria molt important perquè les persones, els treballadors i les treballadores veiessin en nosaltres la capacitat de servei que tenen els sindicats, tant la UGT com les comissions obreres.
Clar.
Ramon, en un minut, si vols dir
sí,
alguna cosa. Sí, només
dues coses. Totalment d'acord amb el company. Important, dotar de més mitjans a la inspecció de treball. Penso que treballen sota mínims i, per tant, la inspecció de treball ha de treballar més i s'ha d'esmerçar més. Després, responent a les denúncies. Moltes vegades les denúncies, la gent té por a les denúncies davant dels abusos. Ens estem trobant en situacions laborals, com per exemple allargaments de jornada, sense compensació, sense pagar-les, etc. I llavors la gent sí que té por a denunciar per no perdre la feina. Perquè actualment, amb les lleis que tenim actualment i la reforma laboral, doncs despedir les persones és molt barat, molt econòmic, i per tant fa que, bueno, que la gent tingui certa por a denunciar en aquest aspecte.
Per tant, demà tots al carrer, no? Que encara hi ha molt a reivindicar, no? Vicente Ramon.
Sí, demà tots al carrer.
Doncs escolta, Vicente Moya, secretari general de Comissions Obreres a Tarragona, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I Ramon Moreno, secretari de Polítiques Socials i d'Ocupació de UGT Terres de Lleida. Ramon, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mònica,
Ricard,
apa, ja està.
Tanquem la paradeta. Tornem
sempre
dimecres,
curt, que sempre es fa curt.
Sempre, massa.
I saps què passa? Que trac temes quan estic aquí pensant, mirant, però no, el temps
que és
el
només
temps.
Fins a les dues, el programa. Sí.
Escolta, demà no,
Demà no hi som, però dimecres a les 12:20 aquí,
Tornem.
Adéu.
Adéu.